Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Madrid acaba d'empatar 0 contra la Reial Societat al Bernabéu. Madrid 0, Reial Societat 0. El Madrid queda a 5 punts del Barça, a 5 punts. Avui s'ha deixat un empat a casa en un partit que ha estat molt distret, un partit que el Madrid ha generat prou com per guanyar-lo, però avui no ha tingut efectivitat a dalt. La Reial, d'Imanol, ha resistit. Remiro, el porter, ha fet un partidàs. La Reial també ha tingut alguna bona ocasió, sobretot a la segona meitat, i el partit, encara que sembli mentida, ha acabat amb empat a 0. És bona notícia per al Barça, que ja té 5 punts més que el Madrid al capdavant de la Lliga. Un dia on el barcelonisme, sobretot Xavi Hernández, ha rebut una mala notícia, la lesió de Dembélé. S'estarà més i mig de baixa, més i mig. Ahir ja es va confirmar el trencament muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra, i avui el temps de baixa ens ha sorprès una miqueta, negativament. Dembélé no podrà jugar contra el Manchester United als setzens de final de l'Europa League i esperem que arribi, encara que sigui justet, el Barça-Madrid de Lliga del 19 de març. Per això queden gairebé dos mesos. Els terminis marquen que tornarà a jugar a mitjans de març, i sembla que es perdrà com a mínim 8 partits amb el Barça, Dembélé. El Barça també estan pendents d'Héctor Bellerín, que vol marxar apurant els últims dies de mercat, i a l'opció de l'Sporting de Portugal, que perdrà Pedro Porro marxant al Tottenham. No es pot descartar res en el cas de Bellerín. No descartem que marxi gairebé. Sí que es pot descartar en el cas del Barça una arribada per compensar la baixa de Dembélé, perquè no hi ha marge salarial. El Barça va guanyar ahir al camp del Girona 0-1, ja ho sabeu. Avui a primera s'han jugat, a més del partit del Bernabéu, el Celta 1, Atlètic de Bilbao 0. En aquest partit ha estat notícia Iñaki Williams, perquè no l'ha jugat. Ha notat unes molèsties i ha estat baixa. Feia més de 6 anys, des del 2016, que Iñaki Williams no es perdia cap partit de Lliga. Han estat 251 partits de Lliga consecutius d'Iñaki Williams amb l'Atlètic Club. Avui ha trencat una ratxa històrica. Un altre partit jugat aquesta tarda, Osasuna 0, Atlètic de Madrid 1, bona victòria dels de Simeone, amb gol de Saúl, i Valladolid 1, València 0, al migdia el gol del Valladolid ha arribat al temps afegit. A la classificació, el Barça és líder amb 47 punts, a 5 punts el Madrid, que en té 42, a zona Champions, la gran Reial Societat d'Imanol, amb 39, avui ha empatat el Bernabéu, i l'Atlètic de Madrid amb 34. El Girona és 12è amb 21 punts, l'Espanyol 15è amb 20 punts. El Girona té 3 punts de marge sobre el descens, l'Espanyol en té 2. A la Lliga F, Granadilla 0, Barça 6. Al descans el Barça ja guanyava 0-5. I Llevant 0, València 3. A la classificació el Barça és líder, amb tots els partits guanyats. El Llevant Les Planes ocupa la 13a posició amb 15 punts, 3 per sobre del descens. A segona, l'Andorra va perdre ahir a Granada, és 11è, encara té marge sobre el descens. Dimarts és 31 de desembre, es tanca el mercat i a l'Espanyol estan pendents de fer oficial, atenció, al fitxatge de Denis Suárez. Fa temps, fa dies que se'n parla, però encara no és oficial. Veurem si l'acaben fent oficial, que sembla que sí, tenen marge fins dimarts a la nit. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 29 de gener. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Sorpresos per l'empat del Madrid?
Abans del partit, la Real és un equip que pot empatar a Bernabéu, però tal com ha anat el partit, el Madrid també es pot guanyar. Per tant, sigui sorpresa, sí.
Una mica tots, amb aquesta sorpresa i un punt de satisfacció, perquè és que el Barça són dos punts que li donen un marge que no diré que comença a ser important, però bé, destacable.
Sí, si no haguéssim vist els partits estaríem eufòrics, no? Veient només els resultats, diu, ha estat un cap de setmana rodó, el que passa que ahir ens vam avorrir força, i avui, home, a mi va semblar que la Real Societat ha fet un partidàs també, però és cert que Ramiro ha estat clau perquè el Madrid no sumés cap, no sumés els 3 punts, vaja.
De tota manera, el marge no dona per anar canaletes, però
és, ja és més d'un partit, eh?
És com tu dius, correcte, és un marge, vull dir, ara, d'acord que en queden 20, no m'equivoco, en queden el del Betis i tota la segona volta. No és suficient per res, però et permet equivocar-te un partit. Mira, i mig, si m'apures.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ara farem més resum de la jornada esportiva amb el Sergi, però ves mirant, sí. Quantes jornades de Lliga falten perquè el Madrid visiti el Camp Nou?
Ara t'ho dic.
D'acord? Mm-hmm. Per calcular si hi ha... Si, em sembla que no hi ha tantes jornades, o sigui, aquell partit al Madrid...
És el 19 de març, no?
És el 19 de març, potser el Barça arriba en una posició de 5 punts de marge, com la que té des d'aquesta nit, i pel Madrid és un partit dificilíssim. Fa unes setmanes em vau dir que cap de vosaltres havia fet mai una mitja marató, oi? O l'única esperança que tinc és l'Uri.
No, jo tampoc.
Tampoc,
eh? La resta...
L'única esperança.
Fas bé, de no tenir confiança.
Diumenge vinent, sabeu que hi ha la mitja marató de Granollers. Algú de vosaltres s'hi vol apuntar?
No tinc cap interès, la veritat.
No estic en forma, sinó...
No tens forma, interès en tindria si estiguessis una mica...
No, a mi això de córrer ho deixo per gent forta de cap com vosaltres.
A veure, busquem una oient i un oient, una dona i un home, que representin el club de la mitjanit a la mitja de Granollers.
Gent preparada, vols dir, no?
O no, o valenta. La mitja de Granollers és la de més tradició al nostre país, és segurament la cursa de mig llarg fons que fa més anys que arrossega runners, abans de que es posés de moda. Doncs la primera dona que truqui i el primer home que truqui té inscripció gratuïta per córrer la mitja de Granollers diumenge vinent, que és 5 de febrer. Busquem una dona i un home. Podeu trucar al 93-201-7474. 93-201-7474. Els primers que truquin tenen inscripció per a la mitja de Granollers, que és una meravella de cursa. Rematem el resum del que ha passat aquest diumenge a nivell esportiu amb el Sergi Andreu. Fa uns minuts Dinamarca, Sergi, s'ha proclamat campiona del món d'handbol, ha guanyat França a la final.
Sí, per 5 gols, 29 a 34, és el tercer mundial consecutiu que guanya Dinamarca. La selecció espanyola, entrenada pel català Jordi Rivera, ha guanyat el bronze, l'ha superat Suècia per 36 a 39. Els danesos han guanyat aquestes últimes 3 edicions i França encadena 5 medalles consecutives, 6 de Jordi Rivera, al capdavant de la selecció.
La selecció espanyola encadena 5 medalles consecutives, 6 amb Jordi Rivera.
Exacte.
Que havies dit França. Uri, com tu has fet per seguir el Madrid Real Societat i la final del Mundial?
Doble pantalla amb l'ordinador al Madrid i a Teledeporte el balonmano.
És un tio modern que pot fer dues coses alhora.
Cada cop veig més gent que ho fa, això de les dobles pantalles i tal. Bueno, el jove ja ni t'explico. Djokovic, Sergi, ja té tants grans slams com Rafa Nadal. 22 grans slams. Avui ha tornat a guanyar Austràlia amb autoritat. A la final s'ha imposat el grec Tsitsipas.
Sí, el serbi ha guanyat entre 7, 6-2, 7-6, 7-6. És el desè Open d'Austràlia que guanya Djokovic, que ja en té, ara ho deies, 22, empatat amb Nadal. El serbi recupera el número 1 del món. Recordem que ahir Sabalenka es va endur la final femenina després de guanyar Rybakina a la final.
Uri, avui no faràs la pregunta, avui?
Sí, te l'anava a fer ara. Aquí acabarà amb més grans exams.
La vas fer fa un any, ara, aquesta pregunta.
I és que tenia pregunta. O l'Oriol Domènech, tu què creus?
Jo tinc claríssim. Jo aquell dia vaig dir Nadal, crec.
No recordo.
Sí, la majoria em sembla que vau dir Djokovic, jo vaig dir Nadal. Perquè veia que amb el tema del Covid, que ja, se li complicaria la presència...
Pots canviar d'opinió, eh?
Home, ara en 22-22 i quedant Wimbledon i quedant Open USA i...
I veient l'estat físic d'un i l'altre.
Ara canviaria, sí.
Ara diré això. T'ha impressionat Djokovic en aquest Open d'Austràlia, eh?
Moltíssim, perquè abans ho comentàvem, que al final jo he vist els últims 4 partits i dius, bueno, de Vignaur, amb la classe de 8 anys, no?
Sí.
Sembla que li ha de fer 4 jocs en tot el partit. I dius, bueno, aquest australià no acaba d'explotar. És molt bo, però no acaba d'explotar. Però clar, a quarts de final a Rublev, exactament igual.
Que stop 10.
Va passar per sobre. Tommy Paul, igual a la semifinal.
Ja avui a la final.
El primer set una mica tonto, que va perdre 4 jocs consecutius. I avui igual, no és que hagi passat per sobre, però...
ha dominat.
No hi ha hagut partit. Vull dir, llavors, que... malament els rivals. Bueno, quan són quatre partits consecutius jugant a aquest nivell...
Austràlia són 10 vegades que ha guanyat Djokovic. No ha perdut mai cap semifinal.
Jo crec que és molt més mèrit de Djokovic que no de mèrit dels rivals.
Sí, és que el que... A mi em sembla que avui Tsitsipas no ha jugat gens malament, I fins i tot quan ja anava 2-16 avall, que mentalment pots tenir la tendència a llançar el partit, s'hi ha agafat, però és que Djokovic... Vaja, és una màquina i l'avantatge que té sobre els altres és que té un... aparentment no li veus aquestes fissures i aquesta agonia que, vaja, la de Federer ja no existeix, però la de Nadal és una agonia en cada torneig,
sí.
I en canvi Djokovic és un esportista, no diré que estigui en el millor moment de la seva carrera, però no està gaire lluny del seu millor moment.
Sergi, Alemanya ha guanyat el Mundial d'hoquei herba, s'han imposat a la final els alemanys a Bèlgica després del shootout,
s'ha
igualat.
Sí, el partit ha acabat amb empat a 3 i els penals els alemanys s'han imposat per 5-4. Alemanya no guanyava el títol des del 2006. També avui Austràlia ha guanyat el bronze després de superar els Països Baixos per 3-1.
A la Lliga CB tanquem el cap de setmana amb victòries del Barça i la penya, derrotes del Girona i el Manresa.
Sí, avui Manresa 69, Madrid 94, ahir Girona 73, Barça 84 i Bilbao 51, Joventut 70.
A la Lliga de Futbol Sala avui ha guanyat el Barça, ahir va empatar l'Indústries a Palma.
Els blaugranes s'han imposat al CUE, el Llevant, per 4-2. És la vuitena victòria seguida a la Lliga del Barça, que ara mateix té 9 punts més que el Palma, que ahir va empatar a 2 amb l'Indústria Santa Coloma. Els colomencs van sumar un punt gràcies a un gol de Bernat Pubilla a les acaballes.
Aina, l'Aina Grau és la responsable de producció del programa. Ja tenim algun oient disposat o disposada i amb ganes de córrer a la mitja de marató diumenge vinent?
Sí.
Sí. Em diu l'Aina i el Raül Orgales que sí. I que es diu Mireia. Mireia!
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé.
Correràs la mitja marató diumenge vinent?
Sí.
Estàs segura, eh? Tu ja tens experiència amb aquest tipus de curses?
No gaire. He corregut 10 quilòmetres i una mitja.
Una mitja ja has fet, eh?
Sí.
D'on ets? De Granollers?
De Barcelona. Barcelona.
De Barcelona. Et tocarà matinar una mica més que la gent del Vallès Oriental, però vaja, et veig amb ganes i convençuda. Et veus capaç de baixar de les dues hores, que seria una mica el repte que et posaríem des del Club de la Mitjanit? Baixar de les dues hores.
Baixar de les dues hores?
Sí. Ho
veig una mica complicat.
Quina marca vas fer a la teva primera i única mitja?
2 hores i 10 minuts.
2 hores i 10 minuts? Home, queda lluny. Quan la vas fer aquesta mitja?
Va ser la mitja de Barcelona i va ser fa... fa 6 anys.
6 anys, home, doncs en 6 anys has millorat 10 minuts i més. No tinc dubtes, sí. que en el que entrenis aquesta setmana preparant la mitja, a Granollers diumenge que ve baixes de les 2 hores. Abriga't, això sí. Escolta'm, podrem fer una trucada el diumenge a la nit per saber si segueixes viva i tal?
Sí.
Molt bé, Mireia. Escolta, molts ànims, estarem molt pendents de tu i de la teva marca, sobretot. Ens has de deixar bé.
D'acord.
Merci, Mireia.
Moltes gràcies.
Bona nit. La Mireia, que amb un altre oient del Club de la Mitjanit, correrà diumenge vinent, inscripció gratuïta, la mitja de Granollers. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Madrid empatat 0-0 contra la Reial Societat. S'ha deixat un empat al Bernabéu. El Barça és més líder, 5 punts de diferència respecte a l'equip d'Ancelotti. La veritat és que el partit ha estat molt divertit, bastant bo, diria molt bo, divertidíssim. El Madrid ha generat molt a la primera meitat, no ha tingut eficàcia. A la segona, el Madrid ha continuat generant. També ha començat a generar la Reial Societat, que ha tingut algunes lesions, ha afrontat a la recta al final del partit amb molts joves, ha generat alguna ocasió i ha sumat un punt al Bernabéu que li permet continuar a la tercera posició de la classificació d'aquesta Lliga. Un equipàs, el d'Imanol Alguacil. És el típic partit, jo no estic tan segur, que els aficionats el gaudeixen i els entrenadors el pateixen. Ara mirarem de sentit en Ancelotti com Imanol. El que dèiem fa una estona, aquests dos punts el Madrid els pot trobar a faltar i poden ser molt beneficiosos pel Barça a final de temporada, Uri?
Jo crec que sí, però donada la solidesa del Barça, no? Que està encaixant molt pocs gols, que està traient els partits que no juga bé endavant, però bueno, ho hem dit, queden 20 partits, poden passar moltes coses, ara el Barça està en un molt bon nivell, pot tenir una sotregada en qualsevol moment, dimecres té un partit complicadíssim a Sevilla contra el Betis, vull dir que jo crec que és massa aviat per dir si aquests 5 punts poden ser definitius, però és evident que perdre 2 punts a casa això es pot notar.
Sònia.
Sempre és millor tenir coixí a favor que en contra, però és que és això que deia l'Oriol, és que queda tant que la pròxima jornada el Madrid rep el València a casa, en principi ho té més fàcil que no passa el Barça visitant el camp del Betis. Pot ser perfectament que surtis de la següent jornada amb el Madrid un altre cop a 3 punts, però això que tens serà una jornada menys i com a mínim tens aquesta bala per gastar, si no és en aquesta, doncs en la visita al Madrigal que tindràs d'aquí poc. Per tant, jo crec que queda molt, però que sí que és cert que el Barça fins i tot està traient partits on no està jugant bé i això és el que t'acaba fent guanyar les lligues.
Jordi?
Jo crec que aquí cadascú s'ho pot agafar pel cantó que més li interessi. El Barça s'ho pot agafar pel costat aritmètic.
I Manol Alguacil a Movistar, escoltem-lo, que és un heroi.
L'único que puedo hacer es felicitarles a los jugadores, darles las gracias por jugar partidos como este, aun estando muy limitados. Espero que hoy la afición de la Real Sociedad esté muy orgullosa, porque aunque no hemos podido ganar, bueno, es un punto que le da mucho valor a todo el trabajo que hemos hecho.
Has arrancado con el esquema de siempre, con el rombo en el mediocampo, aunque con Kubo enlazando, y no sé si el partido, el empuje del Madrid, te ha ido llevando a reforzar ese centro del campo, ¿no? Primero con dos líneas de cuatro, al final casi 4-5-1.
Sí, bueno, lo tenía también en mente, ¿no? Antes del inicio del partido, y los jugadores además lo sabían, que podíamos cambiar el dibujo durante el partido. Entendía que eran buenos minutos y dando entrada a Robert Navarro, posicionarnos en fase defensiva con un 4-4-2 y en fase ofensiva con el 4-3-3, ¿no? Que habitualmente hemos solido jugar los últimos años. Creo que lo hemos interpretado bien, creo que hemos parado el inicio, el arranque fuerte del Real Madrid. Creo que incluso después hemos tenido nuestras opciones. Bueno, ya te digo, contento por el gran trabajo que hemos hecho, porque no es un campo fácil y veníamos como veníamos, entonces la verdad es que todavía tiene más mérito.
¿Qué piensas? Manol Alguacil, que ha aconseguit un empat al Bernabéu amb la seva Reial Societat. Què deies, Jordi?
No, perdó, que deia que cadascú s'ho pot mirar des del cantó que més li convingui. El Barça amb aquest més 5 i aquest coixí de relativa tranquil·litat que reforça aquesta línia de bons resultats. L'Oriol deia fa un moment que el Barça està en un bon moment. Jo crec que el Barça està traient bons resultats. En un bon moment, per mi, és una altra cosa.
No et deixaré acabar, Jordi. Per l'Ancelotti, a Movistar. Ara et deixarem acabar, però escoltem l'italià.
Yo creo que se refiere dentro del campo, en la clasificación...
Hem de buscar Vamos. Està parlant a Vamos en aquest moment. Jordi, continua, que Ancelotti era...
Acabo ràpid, que si no apareixerà Ancelotti. No, dic que si jo fos al Madrid, veient com ha anat el partit d'avui, estaria bastant tranquil. A mi el Madrid em va fer dubtar en partits com a Villarreal, on em va fer la sensació que no hi anava a fons. Avui el Madrid ha anat per terra, mar i aire, i és veritat que la Real ha tingut ocasions per fer algun gol, però és molt estrany que no, si el Madrid juga un partit com el d'avui, és molt estrany que no el guanyi. Vaja, jo ho considero, si fos l'entrenador del Madrid o si fos aficionat del Madrid, ho consideraria un accident, i quedant el que queda no em semblaria en absolut que tinc la lliga molt coll amunt.
Ricard.
Jo crec que és poc significatiu el tema numèric ara mateix, queden molts partits i com dèiem, qualsevol resultat condiciona que de 5 punts passis a 2 o a 3 o a 8, però és que queden 20 partits, no ho he dit? Queda molt, i jo crec que ni Barça ni Madrid estan especialment bé. El Madrid avui ha generat molt, però és un equip que s'esquerda quan genera. La Real li ha creat problemes, però no oblidem que la Real ha acabat amb Pablo Marino, la Sagasti, Robert Navarro, Subimendi de central... Pobres. i Subeldia de lateral dret. Vull dir que estem parlant tampoc i de jugadors que tinguin gaire experiència actual Bernabéu, d'aguantar totes les embranzides del Madrid, que és veritat que li ha donat ritme a la pilota a partir del minut 30 aproximadament, o 25, els primers 25 minuts han estat absolutament de la Real Societat. Jo crec que el Madrid també és un equip que juga estones, no tinc la sensació que hagi fet un partit complet ni un partit rodó, i que bé, les àrees formen part del futbol, les poques que ha tret Courtois i les moltes que ha tret Remiro, que formen part d'aquest esport, tot el que són els finals de jugada. Crec que ni Barça ni Madrid estan especialment bé en el joc, però és el mes de gener, és un mes molt carregat, molt intens, van deixant gotes i del que poden ser en alguns partits, i jo crec que hem de veure com evolucionen per veure qui és la candidat al títol.
Sergi, quants partits de Lliga falten, tant el Barça com el Madrid, que tenen un desjornat que juguen aquest dimecres, perquè arribi el Clàssic del Camp Nou el 19 de març, 18-19 de març. Set partits.
Set partits de Lliga.
Són uns quants partits.
I el vuitè és el Clàssic.
És difícil. O sigui, set partits de Lliga...
Abans del Clàssic.
Sí. És difícil que en set partits no variï la classificació, o el Barça s'escapi o el Madrid retalli una miqueta.
21 punts.
Si s'arriba amb 5 punts, el partit és molt delicat pel Madrid. O sigui, molt compromès pel Madrid.
Sí, clar.
Moltíssim, moltíssim. Estem esperant Ancelotti, però anem fent via. Anem un moment a publicitat, quan tornem, la vida sense Dembélé.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
79.104, 79104 de la sèrie 33.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Ja hem repassat l'empat del Madrid al Bernabéu contra la Real Societat. Sentim un moment curto a veure què diu el porter del Madrid.
Y obviamente para nosotros es una pena no poder haber metido el gol.
Entiendo que habéis visto la jugada, que habéis protestado ese posible penalti en el vestuario. A ti te ha pillado lejos en el campo, pero lo habéis comentado, ¿no?
Bueno, alguno he escuchado que podía ser penalti, pero bueno, al final esos agarrones en el área a veces se pita, a veces no. Es una lotería, es como las manos. Yo creo que a veces se pita un agarrón así, de repente pitan penalti, a veces el VAR entra, a veces no. Es una lotería, como digo, y nada. Tampoco podemos ponerlo ahí. Yo creo que tuvimos suficientes ocasiones para ganar y un penalti dudoso no lo va a cambiar.
Ahora mismo segundos en la clasificación, a 5 puntos del eterno rival, del Barça. ¿Cómo se va a gestionar esto? Porque una de las cosas que parecía que más os ha costado en el campo ha sido un poco quizá la frustración, ¿no? Tirabais a puerta, no entraban. ¿Cómo se va a gestionar esto para que no se haga tan diferente esos puntos más amplios?
No, es ganar el jueves. Yo creo que obviamente últimamente ellos juegan delante antes de nosotros, obviamente ahí ponen más presión ganando su partido, pero yo creo que sería importante ganar nuestro partido el jueves y así entramos otra vez en la buena dinámica. Yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, así que a veces quizás empatas y no juegas bien. Hoy hemos jugado un buen partido y por eso yo creo que el jueves a seguir y ojalá ganar.
Gracias.
És Courtois, Thibaut Courtois, el porter del Madrid, que marca això, que el Barça sovint jugui per davant del Madrid com un factor que els pressiona una mica. A veure, la lesió de Dembélé. Dembélé es va lesionar ahir a Girona, té un trencament al quàdriceps de la cuixa esquerra, al recte anterior, a la part de davant de la cuixa, que no és on sempre s'havia lesionat Dembélé, que es lesionava al darrere, però aquest múscul s'ha d'anar en compte perquè és complicat per als futbolistes, s'activa especialment en els xuts, en les centrades, i recomana poques presses. Si no, que li preguntin a Sergi Roberto, fa molt poc, o a Iniesta, fa uns quants anys. La lesió de Dembélé sembla menys greu que aquestes dues, però segurament el tindrà unes setmanes de baixa i més del que s'esperava. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Quantes setmanes de baixa per Dembélé?
Doncs un mes i mig, que en són sis setmanes.
Sis setmanes, és més temps del que en un primer moment ahir a la nit s'apuntava. Saps per què hi ha hagut aquest canvi en els terminis? Ahir a la nit s'apuntava des del vestidor 3-4 setmanes i aquest migdia ja explicaves que seria mes i mig, sis setmanes.
Sí, ja ahir a la nit, després de les proves mèdiques, doncs el que ens deien és que mínim 4, i que i fins i tot podien ser més. Primer semblaven 3-4 setmanes, i a partir de la nit ja sí que els pronòstics eren pitjors, diguem-ne.
Tenim constància de com s'ho han pres el cos tècnic, Xavi, el seu germà, Alegre...
Mira, et puc dir que el cos tècnic està preocupat. No podríem dir que és un daltabaix, però sí que diuen que és un contratemps important i compta perquè afegeixen que alguns jugadors hauran de fer un pas endavant, diuen. Des del cos tècnic apunten ja alguns jugadors. De fet, ara només queden 4 davanters, que són Lewandowski, Ansu, Rafinha i Ferran.
Doncs els 3 doncs, que ha citat sí, després de Lewandowski són els que hem de fer un pas endavant.
Tant Ansu com Rafinha com Ferran, segons el cos tècnic, se'ls hi demanarà o se'ls hi demana que facin un pas endavant.
6 setmanes de baixa per Dembélé, que no jugarà contra el Manchester United el 16 de final de l'Europa League, el que diuen play-off de l'Europa League, que això serà el 16 i el 23 de febrer. A veure en quines dates es juguen les semifinals de la Copa i contra qui, perquè si és contra el Madrid la cosa s'allargarà, perquè el Madrid té un calendari complicat amb el Mundial de Clubs, però si no... Si el Barça juga contra l'Osasuna i qui és l'altre semifinalista?
L'Atlètic de Bilbao.
O l'Atlètic de Bilbao, el Dembélé no jugarà a les semifinals de la Copa. Ja pràcticament ho podem donar per fet. I a veure què passa amb el clàssic de la Lliga al Camp Nou el 19 de març. Això són gairebé 7 setmanes. Podríem ser una mica més optimista. En principi hauria d'arribar-hi. Sònia, estàs esperant que el Barça punxi algun dia d'aquests i li costi atacar per no. Començar a passar factures amb Dembélé?
Sí, ja està passant no. Cada dia les factures.
Però ara no, exacte, ja estan totes passades, estem al dia i el que és una llàstima perquè per mi Dembélé estava fent una bona temporada i és mes i mig d'aturada pel que explica el Roger, però no només és aquest mes i mig sinó el ritme competitiu que perds durant aquesta aturada, el que Dembélé torni a trobar el punt dolç, doncs tant de bo encara el Barça estigui amb els títols en joc i amb capacitat perquè vingui a ajudar el que quedi de temporada, però és un moment bastant clau de la temporada amb aquesta eliminatòria del United, amb les semifinals de Copa, amb el partit contra el...
No és decisiu, però hi ha molts partits. Hi ha molts partits.
Uri, sí, sí.
Et passa com a mi que sense ser membres del club de fans de Dembélé assumeixes que el Barça el trobarà molt a faltar aquestes 6 setmanes?
Sense cap mena de dubte. És que en els últims partits està sent el jugador més desequilibrant. Coincideix que altres jugadors que estan a davant no estan en la seva millor forma i per mi era un jugador importantíssim juntament amb Lewandowski i sobretot em sap greu per l'eliminatòria contra l'United. Ja sé que el Barça està molt centrat en guanyar aquesta lliga, que és el títol més important, però a mi m'apassiona molt aquesta eliminatòria de 700 de final de l'Europa League o del play-off aquest d'Europa League. I volia veure un gran Barça contra l'United. Jo crec que sense Dembélé no ho podrem veure.
Jordi, Ricard, a vosaltres també us preocupa tant aquesta baixada de Dembélé? O sigui, la trobeu tan significativa?
Sí, home, significativa ho és perquè encara que no siguis del club dembelista, és una evidència
que estava sent un jugador fonamental ara per l'equip. Vaja, diria que des que va arribar Xavi, més o menys encertadament, però el jugador fonamental ho ha estat perquè l'entrenador se l'ha cregut a cegues, però és que ara més estava sent resolutiu, com per exemple el dia de la Real. Per mi, sense ser un jugador regular, doncs és una pedra angular del que vol Xavi d'aquest Barça, i sobretot per la falta de resposta de la resta de davanters, doncs encara ho fa més preocupant, perquè a mi em sembla que una baixa, és a dir, tots els equips tenen baixes, avui el Madrid és veritat que no al davant ni segurament en jugadors determinants, però el Madrid porta tot el mes de gener jugant sense Tchouaméni i sense Àlaba i amb Nacho de lateral dret. Vull dir que tots els equips tenen baixes, i el que no pot ser és que una lesió de 6 setmanes t'hipotequi una temporada d'un jugador. Però és que com que la resta de davanters tenen el nivell que tenen a dia d'avui, doncs realment és una hecatombe, que diria Xavi.
Ara parlarem de la resta de davanters, Ricard.
Sí, ja estic d'acord que és el jugador més desequilibrant. El que passa és que jo ho veig en clau d'oportunitat, que els jugadors que no estan en una bona versió ho puguin estar, jugadors que, com deia el Roger, el cos tècnic els exigeixi una resposta i un pas endavant. Es perd amb Dembélé doncs aquest punt de desequilibri, el jugador més capaç a l'un contra un. Últimament, a més, havia millorat molt en la presa de decisions, però ara el Barça no el tindrà. Per tant, més enllà del que puguem comentar avui, jo crec que el Barça se n'ha d'oblidar. El Barça ha de ser capaç de jugar una temporada sense Dembélé, com una temporada va jugar sense Araujo, que ja va penalitzar molt de cara a la Champions, i ho diu el Jordi, és que això forma part del negoci del futbol, que hi hagi jugadors importants que es lesionin. La llàstima és que Dembélé ja feia molt que no es lesionava.
Més d'un any.
Quan?
Més d'un any.
Més d'un any, i que la tornes a una situació un altre cop que veurem com què li genera a ell mentalment. Espero que recuperat de la lesió pugui tornar a mostrar la seva millor versió com mostrava ara, però ara els hi toca els que hi són. Dembélé no hi serà, i hem de veure si Xavi pot acabar jugant amb tres davanters si vol, o és que ha de renunciar-hi per jugar amb quatre migcampistes, tant sí com no.
Crida al món que a la gent que fa continguts, es dedica al periodisme o àmbits similars, si teniu les ganes de fer un tema sobre aquest jugador fa molt que no es lesiona, quines són les claus perquè no es lesioni, o si no hi ha cap lesió aquest any a l'equip de Tor, no el feu, d'acord?
Bé,
no vam incidir gaire, Xavi.
No, jo recordo la reunió, a la reunió de tot costa de jocs, i a més ho vam dir, és que ara es lesiona, és que us veu carregar la Jana Fernández, no parlant de la seva lesió, però al cap de dos dies, creuats.
Vam parlar del canvi d'hàbits de Dembélé, però no vam incidir gaire amb el fet que ara ja no es lesionés.
Saps què passa? Que si no el fèieu l'altre dia, ja no el fèieu.
No cal fer-lo, s'ha de lesionar. El tema de la ruta a la TDT és superinteressant. Van començar a com a mosques.
Clar, però és que sí. si no l'haguessis venut aquesta setmana, o el contingut ja te'l menges. Si tu ets un creador de contingut, tu el que has d'intentar és anar encabint els teus continguts, i els has d'encabir abans que passin les coses.
Això és veritat.
Si no, després te'l menges.
Enquesta ràpida. Considereu que Dembélé ara mateix, després del Mundial, era el jugador més important del Barça, Uri?
Sí.
Sònia?
Indiscutible.
Jordi Costa?
Per mi no, per mi Ter Stegen.
Molt bé. Ricard?
La pregunta és més important, eh? Més important.
Sí, el jugador no, més important.
Important. Tampoc.
Tampoc, eh? Arbusà, a tu què et sembla?
Jo estic amb en Costa, Ter Stegen.
Ter Stegen. Mira, jo em pensava que faria aquí el ple Dembélé, i no, ja fa una estona quan hem preparat el programa amb el Costa, ja m'ha tret el nom de Ter Stegen, que no havia pensat, i bé, no ha guanyat l'MVP, en aquest cas, el millor jugador, que diríem a la TDT. Gràcies, Roger, bona nit.
Adéu, bona nit.
La figura de Dembélé sempre genera controvèrsia, debat, necessitem positivisme.
Sencer.
Aquesta cançó del Charango agafant l'horitzó ens fa obrir el Futbol Club del Mas. Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Tu consideres que Dembélé era el jugador més important del Barça un cop va tornar a la competició després del Mundial?
En la versió actual de Dembélé, sí.
Sí, eh? Què perd el Barça sense Dembélé aquestes 6 setmanes?
Bé, ho heu comentat una mica, no? Jo us diria tres coses. La primera és evident, que és desequilibri. Estem davant del millor regatejador de l'equip, ara mateix, i en aquesta versió que ens estava ensenyant també era el màxim generador, no? Era un jugador que et feia gairebé dues, 1,9 ocasions creades de perill per partit. Per tant, en primer lloc això. Després, jo crec que si anem a la tàctica, i abans en parlava el Ricard, crec que perd l'única peça que et pot jugar per el perfil esquerre i anar-se'n per fora, no? Totes les altres opcions sempre tenen tendència a anar cap a dins i, per tant, aquesta és una cosa que a partir d'ara el Barça hi haurà de conviure perquè no tindrà des del punt de vista de les característiques dels jugadors. I per últim...
I a la dreta, per fora, tampoc no tinc clar qui pot marxar.
No, Ferran, sí no està
tinc...
bé, però...
No, Ferran no tinc clar que pugui marxar, ja és igual al perfil.
Ni per la dreta ni per la
esquerra. No, exacte.
I per mi l'última, allò que sempre us dic, no, que a mi m'agrada dir, els jugadors interruptors que et permeten canviar, jo crec que li facilitava molt a Xavi poder situar altres jugadors a la seva posició adequada, no? És a dir, si conviu amb Rafinha, pot jugar Rafinha a la dreta i ell a l'esquerra, si conviu amb els quatre migcampistes, ell pot donar l'amplitud per la banda dreta, ho podria fer per l'esquerra si el Barça no tingués un lateral llarg com Valde i el tingués per la dreta. Per tant, jo crec que era un jugador important per encaixar tot dins d'aquest 4-3-3 i donar-li a Xavi el que volia aconseguir en cada partit.
Amb la baixa de Dembélé, Àlex, creus que Xavi ha de canviar la seva mirada a la preparació dels partits, en els plantejaments, sobretot ofensius, davant de cada rival? Creus que canviarà molt la cosa?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè tampoc estem davant d'un jugador tan ultradeterminant com per variar-ho tot, no? És a dir, aquell partit on Xavi consideri que ha d'anar amb 4 al mig, ha de seguir anar amb 4 al mig, no? Potser, davant d'aquells partits on dubti, ara tirarà més per al quart migcampista que no per anar amb tres extrems, no? Però jo entenc que no. Sí que haurà d'incidir molt en l'amplitud per banda dreta, és a dir, quan el Barça o quan Xavi torni a apostar per quatre al mig, ara li anava molt bé Dembélé fent l'amplitud per banda dreta, perquè aquesta situació de Valde que et permetia fer lateral extrem ja t'ho anava. El Barça segueix estant muntat així, és a dir, només t'ho dona Valde, això. I per tant, a l'extrem que jugui a la dreta, si és Rafinha, si és Ferran, no crec que sigui Ansu, però si és una d'aquestes dues opcions, haurà d'incidir molt en que obrin molt bé el camp i que donin profunditat.
Crec que el primer partit d'Ansu amb el Barça, que és contra el Betis, temporada 19-20, diria, Valverde el col·loca els últims minuts de la segona meitat obert a la dreta. És una posició que després pràcticament no ha trepitjat. Tu aquí no el veus gaire adequat, no el veus còmode, a Ansu.
Jo Ansu és un jugador que hi crec molt, això d'entrada. I quan parlàveu de que hi haurà gent que haurà de donar pas endavant, tots ens venia al cap, no? Rafinha, Ferran, per mi és el moment d'Ansu, per mi és el moment de la continuïtat. A la dreta no està tan còmode, no, és un tema de perfilació, no? És un tema físic, diguéssim, que tots els jugadors que tenim una cama més natural que l'altra, ens agrada més partir, als dretans, ens agrada més partir des de l'esquerra per anar cap a dins, o del mig per anar-se buscant, no? Fins i tot fixeu a buscar Lewandowski, que és un jugador molt nou i que està molt acostumat, quan ha de caure sempre escull caure a l'esquerra que no a la dreta. Per tant, no el veig tant, però vaja, tot seria provar-ho, perquè per mi el potencial d'Ansu permetria adaptar-se allà.
O sigui, si et pregunto en quin jugador dels davanters que queden, Lewandowski a banda, confies més perquè faci un pas endavant sense Dembélé, entre Ansu, Rafinha i Ferran Torres, la teva resposta és clara.
Sí, Ansu. És que t'ho diré d'una altra manera, Xavi. Per mi, en la versió actual de Dembélé, l'únic jugador que et pot arribar a aquest pic, per mi, és Ansu. Per mi, Rafinha i Ferran són dos molt bons jugadors, però el seu pic alt no està a l'alçada d'aquest Dembélé. En canvi, Ansu sí, fins i tot el pot superar.
Ricard, tu li mantens la fe a Rafinha?
No només això, sinó que li exigeixo fer el pas endavant, perquè respecte al que diu l'Àlex, jo crec que Ansu... jo no li exigiria el pas endavant, i som en una situació en què algú se li ha d'exigir, i crec que a Rafinha i també, si vols, a Ferran, però sobretot a Rafinha, que és el jugador que ha vingut per ser extrem, per competir amb Dembélé, que ha quedat bloquejat perquè s'ha sentit suplent i vol sentir-se titular i vol jugar a la selecció brasilera i vol fer carrera i és un jugador que vol ser ambiciós, doncs li toca ara. Tot el que ens pugui donar Ansu, si fa el pas endavant, serà probablement la millor notícia pel Barça, perquè és el futbolista que tenim més ganes, que torni a recuperar la seva millor versió. Però jo crec que l'exigència no la té Ansu, i la té sobretot Rafinha, que ha d'examinar-se per veure si pot ser jugador d'important en aquest Barça, perquè jo crec que amb Rafinha hi haurà pocs grisos. O sigui, Rafinha aprova l'examen, o Rafinha el suspèn, i si el suspèn, la seva carrera al Barça serà curta, perquè ell continuarà volent ser protagonista principal, encara que sigui en un club que no tingui el potencial del Barça, o encara que hagi de tornar a la Premier, que probablement és un futbol que va més amb el seu ritme. Per tant, per mi és absolutament transcendent aquest moment, i sobretot seré molt exigent, i crec que hem de ser-ho. Dit això, jo crec que ell pot respondre.
Entre Rafinha, Ansu i Ferran Torres, en qui confieu més perquè faci un pas endavant, ara que no hi haurà Dembélé, Uri?
En Rafinha, perquè jo crec que és el que jugarà més minuts aquests tres. Jo crec que és el substitut natural de Dembélé a la banda dreta.
És el més extrem, no?
Clar, és que és qui se li assembla més, no? És qui té més desequilibri dels tres, en principi ha de ser ell. I, per tant, imagino que és el que tindrà, com a mínim d'inici, més minuts. Després, si no, Xavi s'haurà d'inventar alguna altra cosa.
Jordi.
Jo, de natural, diria per Ansu. Tot i que estic d'acord amb el Ricard, que és una esperança més que una exigència. El que passa és que comença a desconcertar-me la visió, la mirada que Xavi té d'Ansu, perquè el dia que el fa jugar de davanter centre i no en toca ni una, diu que és millor que jugui a l'esquerra amb espais. El dia que juga a l'esquerra i no en toca ni una, diu que ha d'estar més a prop de l'àrea. És a dir, em costa imaginar saber del cert en quina posició creu Xavi que Ansu pot ser més útil, i com que ara és evident que quan amb el retorn de Lewandowski haurà d'anar a l'esquerra, jo hi voldria confiar, perquè és que en Rafinha no hi confio des de l'inici, però estic d'acord amb tots plegats que és l'oportunitat perfecta per Rafinha, si és que tenia algun problema de complexa, perquè problema posicional no en pot tenir cap, perquè últimament quan han coincidit, el que ha anat a la dreta on volia jugar és ell. És a dir, hem fet una cosa raríssima, que és un dels jugadors, si no el més determinant de l'equip, l'hem posat en una altra posició...
Per això que deia l'Àlex, sí.
Ja, vull dir que això ja és un... Vaja, això és un xec de confiança que li ha extès Xavi, no a partir d'ara. Ja l'ha extès prèviament i no hem vist res. Hem vist alguna centrada bona, però jo desequilibri no n'espero, perquè no em sembla un jugador que tingui un contra un, però sí que per exemple, espero molta més incidència de cara al gol, que això sí que li havíem vist al Leeds.
També és cert que si té un problema mental, ara és l'escenari ideal, en el sentit que ja no sent la pressió de dir, si no estic bé en aquest partit, em tornarà a deixar la banqueta perquè jugarà Dembélé. Això ara ja no ho té. És cert que també estarà pressionat, perquè ara tots els focus i les mirades estan centrades en ell.
A veure com ho viu, això. El Barça, hem d'explicar que no té previst fitxar, o més aviat no pot fitxar en aquest mercat d'hivern per suplir Dembélé i Memphis, que va marxar a l'Atlètic de Madrid. Aquesta és la informació que tenim a dos dies perquè es tanqui el mercat, que es tanca dimarts a la nit. Som a territori Futbol Club del Mas, i amb l'Àlex volíem tractar els problemes del Barça en l'atac posicional, quan no hi ha espais, equips tancats al darrere, i quan l'equip no aconsegueix una recuperació a prop de l'àrea rival després de fer una molt bona pressió. I també volem valorar aquesta frase de Xavi.
Crec que encara no ens atrevim del tot, no? Fem el passe correcte i no fem el passe definitiu, no fem el passe que trenca línies, no enganyem el contrari, hem de tirar més parets, hem de xutar de fora l'àrea, hem de centrar, passa res. De centrar el Barça. Saps que a vegades parlem de l'ADN, bueno, s'ha de fer algun centro també, no s'ha de tirar fora l'àrea, hi han poques maneres de fer gols, però clar, ja el domini ja el teníem. Llavors ens havíem de sortir una mica del guió i generar més coses, però bé, llavors ja forma part de la personalitat, de l'encert, d'estat d'ànims, del jugador.
Fem la passada correcta, però no la que trenca línies. Això no és la primera vegada que ho diu. Hem de xutar de fora a l'àrea, hem de centrar més, no passa res per una centrada al Barça. També forma part de la personalitat i de l'estat d'ànim del jugador. El Barça i a Montilivi va localitzar molta estona el partit del camp del Girona, però li va costar generar ocasions quan no venia d'una recuperació per la bona pressió que va fer. Em va semblar que aquí Xavi va apuntar els futbolistes. Àlex, en l'atac posicional contra un equip que està ben tancat, arriba un moment, com sembla que apuntava i Xavi, que la responsabilitat és més dels futbolistes, del talent, que no pas del plantejament col·lectiu?
Home, sens dubte hi ha una part que és del futbolista, hi ha una part de creativitat, de màgia, d'atreviment, com diu ell, no? d'intentar aquesta passada que et doni la situació de gol o que et doni una pèrdua per atacar la pèrdua, perquè moltes vegades perdre la pilota és beneficiós per atacar aquesta pèrdua. Però no tot és futbolista. Per mi el col·lectiu té tanta o més importància que la individualitat. Ahir el Barça, davant del Girona, només fa en tot el partit dos regats bons. Em sembla una brutalitat aquesta dada. I en gran part és perquè col·lectivament el joc no és prou fluid com per tenir situacions favorables. És a dir, de res serveix fer-li arribar la pilota al teu jugador de talent o als teus jugadors de talent si no té un context mínimament favorable com per poder-ho fer. I ahir el Barça no circula ràpid, perquè no ho fa. Aquest Barça últimament només circula ràpid quan el rival t'exigeix, és a dir, davant de la Real Societat, quan et salta pressió, quan és indiscutible que has de tocar ràpid, quan el rival, com ahir el Girona, com et fa el Getafe, com et fan altres equips, et tanca línies només, no et salta pressió, el Barça circula lent. Doncs ahir el Barça va circular lent, es va oblidar de les ruptures, tant de les llargues com de les curtes, es va oblidar, i aquí estic d'acord, de posar més centrades, de l'amenaça exterior. Crec que el col·lectiu influeix molt també en que en l'últim terç siguis productiu.
Trobes a faltar a la plantilla del Barça un jugador que activi l'atac, que sigui el responsable la majoria de vegades de canviar el ritme de l'atac, a l'estil del que feia Messi. Messi és Messi, eh? Però ho feia l'Audrup al Dream Team moltes vegades, ho havia arribat a fer Iniesta, al Manchester City Bernardo Silva, De Bruyne...
Sí, el trobo a faltar.
I no hi no veus, perquè... per exemple, Pedri o Gavi sumant aquest plus al seu joc?
No, perquè el jugador que canvia el ritme és precisament això, no? el que et juga a dues velocitats, i veig que el Barça et juga moltes vegades a la mateixa velocitat. Pedri et trenca línies en conducció, però no et fa aquest canvi de... És a dir, no es veu clarament allò que... És que ja anar a Messi és molt fort, no? Però aquell jugador que et diu, vinga, anem ara, és ara el moment que anem a verticalitzar, jo no li veig. Jo a vegades l'he trobat a faltar. Sí, aquest jugador que agafi la pilota i que vagi directe a porteria i després acabi alliberant o fent el que sigui, no? però canviant el ritme.
Creus que falta una mica de mobilitat també, intercanvi de posicions entre els jugadors per generar dubtes a les defenses rivals, que la circulació sigui una miqueta més dinàmica?
Sí, ho hem parlat, de fet, en alguns clubs de la mitjanit que hem fet davant d'aquestes situacions. Crec que una de les coses que Xavi jo crec que hauria de modificar és tenir una mica més de flexibilitat posicional, no? A vegades hem vist massa aquest joc de posició i quan arribes a la part final t'has d'intercanviar. Aquella frase que es diu, no?, que han d'estar tots els espais ocupats però no necessàriament per al mateix jugador. I aquí jo crec que el Barça moltes vegades ha de canviar posicions entre els tres de dalt, la segona línia amb la primera. Bé, jo aquí sí que crec que seria positiu, sobretot per això, no?, per aquests escenaris que en són molts, d'equips que accedeixen al domini i a l'espai.
Ricard, tu com ho veus?
Doncs el que diu l'Àlex és bastant clar, que el Barça ha de millorar posicionalment, però que no serà fàcil que això passi. Jo crec que aquesta és una assignatura de maduresa i diria gairebé de consolidació. Jo crec que el Barça està molt lluny d'aquest curs. Diguem que això han de passar cursos anteriors per arribar aquí. És la part del futbol que més costa, atacant espais reduïts. El Barça tampoc, ja ho ha dit Xavi moltes vegades, no és un equip gaire pulcre, no circula la pilota ràpid, els jugadors encara no tenen clar quines referències espaials hi ha a vegades automàtiques. O sigui, crec que aquesta és una qüestió que el Barça no resoldrà aviat. I jo crec que en positiu hem de valorar com pressiona l'equip i com està predisposat per pressionar, perquè encara que la pilota vagi lenta, l'equip a vegades, sovint, últimament, està està aconseguint viure molt a prop de la pilota i això activa molt bé la pressió postpèrdua, no? Tots els últims partits s'han generat situacions de gol i gols de recuperacions amb pressions altes. Aquest és un avantatge, aquesta és una situació que el Barça domina i que per tant aquí sí que hi ha una millora clara. Jo crec que aquí hem de tenir molta paciència perquè la sensació és que ni els jugadors individualment diríem estan prou madurs per prendre aquestes decisions de risc amb prou seguretat que demana Xavi, ni diríem que el context col·lectiu posicional ha avançat prou com perquè l'equip sigui un equip fiable atacant blocs baixos. Això aquí ens encallarem i haurem de viure de la capacitat per resoldre els partits dels últims dies.
Al Jordi, a la Sònia i a l'Oriol Domènech, els hi vull fer una pregunta que m'han de respondre molt ràpidament. Si mirem el joc del Barça, el veieu més en evolució positiva o més aviat en estancament? Uri.
Des de quan?
En un any, que marcava Xavi ahir.
Xavi parlava des que va arribar ell.
Aquesta temporada.
Clar, és que el record l'últim que tenim és l'últim partit, el d'ahir, el del Getafe. Jo crec que és una evolució positiva amb un estancament d'uns dies.
Sònia?
Mira, evolució positiva respecte a fa un any, ara el Torquemada l'ha dit, la de la pressió em sembla molt evident, però més enllà d'això, jo és que no en sé prou per veure-la. O sigui, diria estancat, però és probable que hagin evolucionat i jo, des del meu punt de vista, no ho sàpiga veure.
Jordi?
D'acord amb la Sònia. Sense pilota crec que l'equip ha crescut una barbaritat. Ahir deia Michel que el Barça és el millor equip de la Lliga del seu parer en la recuperació de la pilota, em refereixo prop de l'àrea rival. A mi, quan el Barça té la pilota amb espais reduïts, jo em deu passar com amb la Sònia, que no en sé prou, jo no hi veig cap abans.
Uh-huh. Avui és 29 de gener, el dimarts és 31, acaba el mes i acaba el mercat d'hivern. Acaba el mercat d'hivern i ja us avanço que molt probablement dimarts a la nit farem edició especial del Club de la Mitjanit per seguir l'última hora de mercat d'11 a 12 i l'hora posterior de 12 a 1 que acostuma a servir per descobrir les últimes operacions. Al Barça ja hem dit que molt difícilment hi haurà algun fitxatge, no hi ha marge de fair play, sí que estan pendents d'una possible operació de sortida que és la d'Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal. L'Sporting té interès, Bellerín també ho veuria bé perquè aquí pràcticament no juga. Enquesta ràpida. El deixaríeu marxar, Héctor Bellerín? Sí. Uri? Sí. Sònia?
Sí.
Costa?
Sí.
Ricard?
Sí.
Del Mas?
Sí.
Sergi Andreu, per on passa el mercat de l'Espanyol en aquestes últimes 48 hores?
Demà es desencallarà i segurament serà oficial l'arribada de Denis Suárez. Hem de veure si és una rescisió de contracte del jugador que, recordem-ho, la temporada que ve jugarà del Villarreal, però que li falten 4 o 5 mesos de competició i segurament, vaja, els jugarà a l'Espanyol. Tot això es desencallarà demà. L'Espanyol busca un porter també, probablement serà Pacheco, de l'Almeria, després de la sortida de l'Ecom. Diego Martínez vol sí o sí 3 porters. Faltaria un mig centre defensiu, compta amb Grajera de l'Sporting, ja és un nom que ha anat sortint els últims dies, tot i que hi ha altres clubs que també el volen. I Pol Lozano sortirà cedit o bé al Saragossa o bé al Granada.
El Girona, Sergi, ho té tot fet, oi?
Sí, han arribat, com sabeu, Sigankov i Callens, baixes de Samu Saiz, Ramon Terrats i Manu Vallejo, tancadíssim al mercat del Girona.
Avui ens entra el Doncast. Doncast, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Què ens portes avui?
Doncs mira, una història que lliga al Mundial d'handbol que sí? S'ha disputat i que s'ha acabat avui amb la secció blaugrana del mateix esport.
A veure, explica.
Doncs és una curiositat. Avui no només s'ha jugat, s'ha disputat la final entre Dinamarca i França, sinó que també ha jugat el partit per tercer i quart lloc entre Suècia i Espanya. Mm-hmm. I a l'estaf de Suècia hi trobem l'entrenador de porters, que és el Thomas Svensson. I el Thomas Svensson a la vegada també doncs, té una duplicitat de càrrec, perquè també ho és d'entrenador de porters al Barça.
Al Barça, sí.
I aleshores, doncs, amb declaracions al Tot Costa el 22 de juny del 2021 d'Enric Masip, per justificar una miqueta doncs, la no continuïtat de
Xavi Pasqual,
doncs va dir que jo no hauria admès que Pasqui fos entrenador del Barça i alhora seleccionador de Romania. És inacceptable. Per tant, doncs aquí veiem una incongruència doncs, bastant gran entre un i altre.
Sí, home, igual té a veure la, potser té a veure la mala relació entre Enric Massip i Xavi Pasqual, que va buscar un argument, entre cometes, excusa per sumar motius per prescindir de Xavi Pasqual, i ara, a més, Benson, que és un dels seus millors amics, doncs no hi ha problema perquè formi part del cos tècnic de la selecció sueca d'handbol, que ha perdut en el partit del tercer lloc al Mundial, ha perdut contra Espanya. Pot ser, doncs, que et consti que una de les empreses que farà les obres del nou Camp Nou tingui una clàusula que li permeti estirar les obres i acabar fora de termini, establert sense haver de pagar penalització. Això és el que ens passa a tots que van fent obres, que ens diuen que acabaran un dia, acaben més tard, i no hi ha clàusula, però vaja, pagues igual.
Exacte, doncs amb el... És l'empresa Bopi 4, que tenen un contracte privat en què l'empresa en catalana i el Barça rebutja qualsevol responsabilitat respecte al timings, entre altres coses. I això segurament donarà que parlar.
Mira, sí, perquè mira, la Laia Tudel i el Bernat Soler van darrere d'aquest tema i tenen papers, tenen documentació. Algun dia a la ràdio explicarem coses interessants, sobretot del procés per escollir la constructora turca Limac en el concurs, els canvis en els plecs de condicions, serà interessants. Gràcies, Doncas.
Fantàstic, amb ganes d'escoltar. Una abraçada.
Compte, sobretot Sònia, compte amb la cançó que ens posa ara el Raúl Orgales. Muchachos, ahora
no volvimos a ilusionar. A mi poc sentida la tinc, aquesta cançó.
Ja tens poc sentida. Tu, sí, tu sí, sí. Algú va quedar far, molt far, diríem. Far, potser trobaríem candidats a respondre que sí. Molt, molt far d'escoltar el Muchachos durant el Mundial i els dies posteriors.
No.
Serà un record agradable.
Sí, sí. Sí. Sònia, tu saps quina és la veritable història del Muchachos?
La veritable... home, jo sé la coneguda.
Però quins detalls tens? Per exemple, quin partit...
Que era un professor, digues...
Un professor de teologia, sí, Fernando, sí. Fernando Romero. Però saps en quin partit la van cantar per primera vegada Messi i companyia?
Copa Amèrica?
No.
Ah, Messi i companyia, dius.
Sí.
Al Mundial o abans del Mundial?
El primer cop.
No sé, perquè si és el Mundial diria que és com amb Mèxic, però no et sé dir.
No, és molt abans, molt abans. Si vols descobrir-ho, només has de sentir els rècords que dimarts estrenarem a Catalunya Ràdio.
Ah, molt bé.
Què es diu?
Ho faré.
Celebra Argentina. Sabeu que l'Argentina és allò aguante Argentina, doncs hem adaptat la fórmula Celebra Argentina i hem buscat històries, algunes són increïbles, que semblen mentida de debò, sobre com l'Argentina i els argentins van celebrar el Mundial ara fa una mica més d'un mes. Sembla mentida que són xifres oficials. Les celebracions acabessin només amb una víctima mortal.
I surt només aficionats o també algun redactor de Catalunya Ràdio?
I redactora.
Sí, sí. Màxim interès,
màxim
això dimarts.
A veure, si us dic que la foto de Messi quan fa la volta olímpica sobre, no sé si era del De Paul, que sempre està per allà en la gresca, la va fer amb una copa que no era la copa del món original, això us sona? Us ho creieu?
Sí, això ho sona.
Això ho vaig llegir ahir.
Sí. Doncs hem trobat els tios que van portar la copa aquella.
Home, molt bé.
A l'estadi. Això dimarts. El dimarts estrenem aquests rècords Celebra Argentina, que l'hem fet amb la Paula Boada i la Inés Colomer i, evidentment, amb el muntatge artístic, no sonor, artístic del Raúl Orgales. No us el perdeu, dimarts, val molt la pena, de debò. Està molt bé. Descobreu autèntiques bogeries argentines. Quilombo. Gràcies a tots. Gràcies, Àlex.
Gràcies a vosaltres, abraçada.
Gràcies, Uri, com sempre.
A tu.
Sònia, fins demà.
Fins demà.
Costa el mateix, fins demà.
Bona nit.
Una abraçada, Ricard.
Adéu, Xavi.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raúl Orgales a l'Estudi 1, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el David Tubac a la redacció. I el record especial d'avui és per a un bon amic, el Pep Setballs, sabeu que va ser futbolista, va jugar al Barça, Barça B, va jugar alguna amistosa amb el primer equip, alguna pretemporada, al Lleida, a la Unió Esportiva, al Llevant, al Rayo, al Múrcia. A més d'exfutbolista, el Pep és un tio collonut, és llest, divertit i compromès amb els amics. Fa uns mesos el Pep em va enviar una foto des de Lleida, li havia fet el Dani Badia i se'l veia amb ell el Gerard Escoda. Els tres havien fet uns cargols aprofitant una visita del Setballs a la capital de la Terra Ferma. En només uns mesos, primer va ser el Dani i divendres va ser el Gerard Escoda. Els dos els ha tocat morir massa ràpid pel càncer. El Pep acostuma a riure i acostuma a fer riure. Si aquests dies el veieu tristot, no li tingueu en compte. Bona nit i que passeu bona setmana.